Bones festes.
Senyors passatgers, embarquin per la porta IB3. Ignition.
Senyores, senyors, molt benvinguts en el nostre avió. Aquest programa es diu Darrer vol a Formentera. Encara que paregui mentida, tot i el coronavirus, a Mallorca aconsegueixen sobreviure diverses iniciatives musicals. Avui per una és el Festival Contrast, que comença aquest dimecres en el Teatre Xes Fortesa amb Jess Malin com a artista primer. L'altra iniciativa són els neuroconcerts de Son Espases, que organitza el Departament de Neurologia d'aquest hospital per quart any consecutiu. Enguany, però, han set concerts sense públic. Tancarem el programa amb la secció Música per passatgers freqüents, avui dedicada en el folk britànic pagar tot allà.
Darrer vol a Formentera, el programa dels teus insomnis. A IB3 Ràdio, quan és la mitjanit.
Molt bé, Alice Berlanga, si estàs ara mateix aquí treballant és perquè no t'ha tocat la loteria?
No m'ha tocat.
O t'ha tocat i ho fas per gust.
Bé, sempre ens quedarà. Salut.
Molt bé, no, ara que diuen a Twitter, perquè segur que parlen de loteries.
Apaguin els dispositius.
Doncs sí, no és estrany que les principals tendències de Twitter d'aquest dimarts hagin set loteria, gordo o doña Manolita, on han tornat a caure un munt de premis. Però mira, a la xarxa la cosa ha estat més divertida quan la gent ha tornat a conspirar de possibles irregularitats al sorteig, com cada any també. Mira, també és el trending topic Iker Casillas, qui va ser el porter i capità del Real Madrid, torna a aquest equip, però no com a jugador, sinó com a adjunt al director general de la Fundació Real Madrid. Torna el Galàctic de Móstoles.
El Galàctico de Móstoles.
Però la tendència que destaquem avui és Rosalía. Bé, tant ella com C. Tangana han set tendència. Sembla que a una entrevista que l'han fet a C. Tangana al diari El País ha destacat el seu titular: Rosalía molava cuando no la conocía nadie. Ja pots imaginar com han estat els seus seguidors a la xarxa. Han criticat sobretot el cantant, demanant-li que superi d'una vegada que Rosalía trenqués amb ell. Jo no sabia que van sortir junts.
No ho sabies?
No ho sabia. I ara diuen que això, que la Rosalía ha deixat de seguir al seu ex a les xarxes socials. El pitjor que et pot fer un centennial no és deixar de parlar-te, sinó deixar de tenir-te les seves xarxes socials.
Malamente, tra-tra. Parlant de coronavirus i d'informació centrada ara en les Illes Balears, aquestes són les noves restriccions després de Nadal que estudia el govern balear, que es podrien aplicar encara que no estan confirmades. Avançar el toc de queda i tancaments perimetrals i impulsar encara més el teletreball.
La situació és especialment complicada a Mallorca, amb les mesures que s'aprovarien el pròxim dilluns en el Consell de Govern. Abans de prendre cap decisió, Salut analitzarà l'evolució dels contagis que es preveu s'incrementin els pròxims dies, especialment a causa de les festes de Nadal.
La pressió hospitalària és especialment preocupant a l'Hospital de Son Espases, on, segons el Sindicat d'Infermeria SATSE, el número d'ingressos a planta és similar en el de la primera onada.
Una situació que en les pròximes setmanes es traduirà en un augment dels malalts a les UCIs. Ara hi ha 18 malalts a les unitats. El SATSE denuncia l'esgotament dels professionals que fan feina a Son Espases.
I una nota que no és sobre coronavirus: la Llei d'Educació de les Illes garantirà una baixada de ràtios del 10% i l'ensenyament en català al 50%.
Aquesta llei balear encararà l'any que ve la seva recta final per a la seva aprovació. Preveu una baixada general de ràtios del 10% en un termini de 2 anys i també la unificació dels decrets de mínims de català i de llengües estrangeres. Caution. Wake
masculine.
Estàs entrant a l'àrea de turbulències.
Com us agradaria posar-li una mica d'humor, com faig moltes vegades en aquesta secció, però la veritat és que hem pensat que avui seria millor dedicar aquest minut de l'àrea de turbulències a demanar una cosa als nostres oients.
Prudència, paciència, distància...
Segurament totes tres coses.
Les Illes Balears, amb Mallorca al capdavant, continuen com a primera comunitat espanyola en incidència acumulada de coronavirus. En dades dels darrers 14 dies, registram 407 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants. La mitjana espanyola és de 225 casos per cada 100.000 habitants. S'ha de dir, però, que la incidència sí que està baixant en la darrera setmana, tot i que les xifres continuen sent molt més altes que a Espanya.
Bona prova de com és de contagiós, perillós i traïdor el coronavirus la tenim a Formentera, que ha hagut de passar aquest dimarts a nivell 2 per mort d'un contagi massiu en un funeral. Formentera ara mateix té més de 50 casos actius de coronavirus i 35, només 35 d'ells pertanyen en el brot que es va detectar la setmana passada.
Si els formenterers es pensaven que tindrien unes festes una mica més lleugeres que la resta dels ciutadans de les Balears, al final ha resultat que no. El nombre de persones que es poden reunir es redueixen a un màxim de 6 a interiors i de 10 a l'exterior. I no només a bars i restaurants, sinó a qualsevol àmbit. Això ha capgirat els plans de molts formenterers en vista a les festes de Nadal.
Dit en eivissenc estàndard, i perdoneu-me, toca fer-se fotre. Si una sola reunió d'un funeral ha provocat a Formentera aquest desastre, i a Formentera estaven bé fins ara, imagineu com estarem a les Balears en gener si aquestes festes no respectam les normes.
Àrea de turbulències. Darrer vol a Formentera, el programa que mai no toca de peus a terra. Liberty clapping over hill and plain. Seems how they never stop. Liberty clap, liberty clap, liberty clippity, 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 clippity clapping along. There's a pluck of chowder back in for a
obrim plana de cultura. Sabeu quin és el neologisme de l'any? Un total de 9.643 persones han votat per triar el neologisme de l'any en una iniciativa de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans per triar quina nova paraula mereix incloure's en el diccionari de la llengua catalana.
El neologisme guanyador ha estat la paraula coronavirus. Ningú no discuteix...
Que estrany.
Ningú discuteix que el mot ha marcat aquest 2020. Veurem si entra o no al diccionari del català. El segon i tercer lloc han quedat videotrucada i conspiranoic.
Javier, tengo que hablar.
¿Qué pasa? ¿Miras a decir que hay otro?
Sí.
Ay, Dios.
Aquesta pel·lícula, Padre no hay más que uno, dos, ha salvat una mica els mobles de cine espanyol durant aquest 2020.
El cine espanyol ha registrat el seu pitjor any de recaptació del segle XXI, amb només 41 milions d'euros i 7 milions d'espectadors. I això, en bona part, gràcies a la pel·lícula de Santiago Segura. Perquè us feu una idea, durant 2019 les pel·lícules espanyoles van recaptar 94 milions.
I aquests són aires formenterencs, es plat fort desconcert de la mitjana festa de Nadal a Formentera, una activitat organitzada per l'associació Reis Max.
A més dels aires formenterencs, actuarà Pep Gimeno i Dol i Dos pel Sac. El concert serà el dissabte 26 a l'envelat del pàrquing de Sassenieta. L'aforament està limitat a 54 persones.
Els nostres costums pagesos que entranyen històries d'un temps molt llunyà. i aquella vella flauta que so fa plorar. Visca Formentera.
I sac un papelillo, me preparo un cigarrillo i una xina pel canuto de hachís.
No m'ho puc creure.
Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy.
I què és el que no ens podem creure avui, Àlex Berlanga?
Doncs que no hi xina, soy. Una parella gallega de jubilats, ha estat detinguda a Oviedo amb més de 450 quilos de haixís en una autocaravana.
Era per a consum propi.
Tot això en el marc de l'operació Bodorrio, que ha desarticulat a una organització dedicada al transport i distribució d'estupefaents pel nord del país.
No me quito los cigarretos.
L'operatiu va tenir lloc a la primera hora del matí del 16 de desembre, quan agents de la UDICO i del grup d'estupefaents d'Oviedo van interceptar un vehicle conduït per una parella investigada al seu pas per la capital asturiana, que els feia passar, es feien passar per turistes. Sí, no, estem aquí de visita. L'organització comptava amb diversos vehicles habilitats per al transport de narcòtics que eren utilitzats per aquesta parella. Viatjaven des de la comarca d'Osalnés a comunitats com Astúries, Cantàbria o País Basc per a distribuir la droga. Els agents van dur a terme un registre posterior al seu domicili, el domicili dels detinguts, on van intervenir, entre altres efectes, 14.000 euros en efectiu, diverses armes de foc i 5 telèfons mòbils.
Mira, l'únic que no fa gràcia de tot això són aquestes diverses armes de foc. Si no, fins i tot seria un acudit. Molt bé, moltes gràcies, Àlex Berlanga. Anem a fer una petita pausa. Tornem de seguida. Quines de Rebola Formentera, no bona nou per foc, que això va molt ràpid.
Yo quiero una china tron, una posturita tron. No chinas, no chinas soy. No chinas, no chinas soy.
La legalización.
Cannabis
de calidad y barato.
Bon Nadal.
Brexit és un procés de tancament de fronteres i un procés de tancament de fronteres fa el turisme més difícil.
Nos vamos a reunir solamente lo que es la familia estrictamente y procuraremos estar el mayor tiempo posible en la terraza.
Mira aquestes cartes, mai havia vist un nen que demanés un abraçat o per estar amb una persona concreta.
Des de les 7, a l'informatiu matí, Sandra Martínez ens ofereix un complet repàs informatiu amb connexions en directe, novetats de darrera hora i reportatges en profunditat. IB3 Notícies. Compromesos amb la informació. Bones festes.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
I obrim la segona part d'aquest programa. Continuem en aquest darrer vol d'IB3 en ràdio i per parlar de música i de cine i d'un festival que comença aquest dimecres a Mallorca. Parlem del Contrast Mallorca Festival, on podrem gaudir de la música en directe de grans artistes internacionals com són els casos de Jesse Malin o de Greg Hedson. I és per això que avui ens acompanya des de l'altre costat del fil telefònic David Riu, organitzador d'aquest gran esdeveniment a Palma. David, molt bona nit i benvingut.
Molt bona nit i moltes gràcies per convidar-me.
David, en primer lloc, explica'ns com sorgeix aquesta iniciativa de fer un festival com aquest.
Bé, en principi s'havia de fer el juny, no cal explicar els motius perquè no es va poder fer. I bé, jo crec, porto molts anys treballant en això, fingir-se per tot el món i això... I pensava, ostres, un festival d'apropar la gent a l'artista, perquè festivals així, tocant grups, amb molta gent i veure'ls tocant ja s'ha vist. I era, doncs buscava una manera diferent de veure l'artista, que expliqués una mica la seva vida i apropar-lo a la gent i pogués interactuar més amb la gent, i aquesta va ser la idea principal. Per això el Greg Hudson, el 25 de desembre, el dia de Nadal, presentarà el documental aquest American Hardcore, que és història del punk als Estats Units, i la gent li podrà fer preguntes sobre el punk i com era l'escena a Califòrnia, en aquella època. I el dia 23, el Jesse Malin, doncs, farà un concert amb una orquestra clàssica d'aquí Palma. És una manera diferent de veure'l.
Ara parlarem d'això, però, clar, jo que dic que en tota la moguda de la Covid, com és el vostre cas, no?, que s'ha arribat a moure en altres ocasions, altres festivals s'han cancel·lat, de festivals de música o de cinema, però vosaltres heu set molt valents, per portar tot això endavant i, a més, fer-lo, finalment, en aquestes dates nadalenques.
Sí, bé, bueno, teníem clar que la primera edició s'havia d'anar endavant, però sempre respectar les mesures de seguretat, ho diu, fem en coordinació amb totes les autoritats de Mallorca i del govern balear, és a dir, el Teatre Tres Forteres Municipal, i ells tot el que ens diuen d'acord que s'ha de fer, mantenir l'espai, que tothom la mascareta posada tota l'estona i les mans netes, bueno, amb hidrogel i això, tot això respectarà, a més de que hi ha diverses entrades diferents al teatre. I sí, és el que dius, teníem clar que havíem de tirar un davant, però sempre sense voler córrer massa, respectar les mesures, i mira, al final sembla que sí, que ho hem aconseguit, gràcies a Déu.
Ja, de vegades és complicat quan canvies una data per als artistes convidats que puguin moure's també a les seves agendes. David, ha estat fàcil per a ells venir a Mallorca en aquestes dates, al Nadal?
Bé, dintre del desastre, la sort que hi ha, com que no hi ha concerts ni hi ha gires, doncs no tenien res. Bé, de fet, en un com l'altre, des que va començar la pandèmia, no han tocat en directe. És el primer que toquen en directe davant de gent. I bé, i són els primers artistes de rock que venen dels Estats Units en tocar l'estat espanyol, i serà aquí a Balears. Vull dir que no, ells molt contents, se senten segurs, tranquils. Pensa que Nova York està tot tancat, i Los Angeles igual, i aquí a Palma, doncs, més o menys, doncs, la cosa va trampejant i les terrasses estan obertes, i això, estan contents de poder passejar, ser una terrassa i seguida normal. Més o menys normal.
Aquest festival seran aquests dos dies. Comencem dimecres, aquest 23 Exacte. De desembre, i també el divendres, dia 25. David, explica'ns, sí, què podrem veure durant aquests dos dies de festival al Teatre Tres Forteres a Palma?
Mira, sí, el 23 hi haurà el Jesse Malin, que presentarà el seu nou disc, Sunset Kids, que està produït per Lucinda Williams, i bueno, és el primer cop que el tocarà a Espanya, i aquest cop ho farà una mica especial, perquè amb algunes cançons s'hi tocaran això, quintets de corda i això, per fer-lo diferent. I el Greg Hudson, doncs, presentarà el documental, aquest us he comentat abans, American Hardcore. Llavors, aleshores, després, quan s'acabi, la gent li podrà fer preguntes, ja no sobre el documental, sinó sobre els seus anys amb Bad Religion, el Circle Jerks i tot això. I després farà amb músics de Mallorca, farà un concert de clàssics del punk rock de tota la vida. Pues, Ramones, Sex Pistols, The Clash, no, de sempre, vaja. Els grups que tots coneixem.
Tenim aquestes dues dates. Bé, Jesse Malin, que potser hi ha gent que no el coneix, però segurament sí que l'ha escoltat acompanyat d'altres grans artistes, com mencionaves, parlant amb Lucinda Williams, amb Ryan Adams o Bruce Springsteen, entre molts d'altres.
Exacte. Sí, de fet, el Bruce Springsteen ha col·laborat amb discos seus, i l'últim aquest que va produir la Lucinda Williams, a part de col·laborar-hi amb Lucinda Williams, i col·labora el Billy Joe Armstrong de Green Day, també, llavors també, com has dit, també ha col·laborat amb el Ryan Adams, i en directe amb el Bruce Springsteen, ha sortit a tocar amb ell diverses vegades, i perquè està molt bé l'últim disc, aquest Sunset Kids, està molt ben produït per la Lucinda Williams, de veritat.
I també hi ha que dir que en aquest Contrast Mallorca Festival no només serà, com deies abans, no només serà tot música, sinó que també tindrem una miqueta de cinema documental amb aquest American Hardcore de Greg Hudson, recordem, guitarrista, mític guitarrista de la banda Bad Religion, que també s'ha passat a aquesta altra vertent, no?, de fer documental.
Bueno, ell és el director del documental, és molt amic seu, és el Paul Ragman, que també ha dirigit videoclips del Roger Waters, de Kiss, de la Joan Jett, de Mother Love Bones, Alice in Chains, i són molt amics. Llavors ell li va dir, ah, escolleix un documental que creguis que reflexi millor com va començar l'escena punk a Califòrnia, perquè bé, ell amb el Circa del Jersey, això és dels creadors, i em va dir aquest, i llavors doncs ell em va dir aquest documental, doncs passem a aquest documental, perquè és una mica tornant al que et deia al principi, d'acostar l'artista a la gent i que la gent pugui conèixer una mica d'on surt l'artista i d'on ve i d'on l'ha influenciat i tot plegat.
A més que una altra cosa que també ens ha cridat molt l'atenció respecte d'aquest concert de divendres, heu muntat un grup a medida, el propi Hedson, perquè estarà amb músics mallorquins fent versions del punk rock. Quina és la sensació d'aquests músics que acompanyaran a tota una llegenda viva de la música?
Bé, ja han fet assajos i la veritat és que va anar molt bé. Sona bé i això, llavors la 24 fa 24 al migdia fa l'últim assaig i és que sona molt bé. Llavors igual també s'apunta el Jesse Malin a cantar alguns temes, qui sap.
Molt curiós també. I com et preguntava, no, respecte a aquests músics mallorquins, com és la seva sensació d'acompanyar a grans artistes com aquest?
Bé, per ells és un privilegi, no, poder tocar amb el Greg Hedson i en un Circle Jerk, 30 anys, quasi 29, i escaig amb Bad Religion, que ha tocat el millor festival davant de milers de persones, i trobar-te al local o poder tocar amb ell aquí, on es fa i petit, clar, l'aforament està al 50%, només és per 160 persones, i poder-lo disfrutar de tan a prop i compartir escenari amb una icona del punk com el Greg Hedson, doncs, home, molt contents. No passa gaire sovint i dubto que torni a passar, la veritat.
A més, David, com deies, el festival, aquest festival, aquest Contrast Mallorca Festival, s'hauria d'haver fet el passat mes de juny, finalment s'ha passat ara al desembre, però bé, quins altres artistes, malauradament, s'han caigut i no han pogut venir?
Hi havia el Clem Burke, que és bateria i fundador de Blondie, i llavors també hi havia el Howling Pill dels The Hives, que tant dels The Hives, que havien de venir el juny, havien de presentar un documental i havien de fer un DJ set i això, però bé, intentarem recuperar-ho més endavant.
Sí, perquè encara no heu fet aquesta primera edició, però ja estàveu fent feina per a la propera.
Sí, pel 2021 ja estem treballant, ja.
Recordem, David, tot això serà aquest dimecres i també divendres al Xes Urtés a Palma. Encara queden entrades a la venda?
Sí, algunes queden.
La gent interessada, on podem fer-se amb elles?
Palmacultura.cat.
Doncs apuntem això, palmacultura.cat, que queden poques entrades per poder gaudir d'aquest Contrast Mallorca Festival. Doncs ja només ens queda desitjar-vos moltíssima sort amb aquesta primera edició del festival. Recordem, aquest dimecres i també divendres al Teatre Xes Urtés a Palma, amb les actuacions dels grans artistes internacionals com som Jesse Malin i Greg Hedson. David Riu, coordinador del festival, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres en aquest darrer vol a Formentera i B3 en ràdio. I bé, i aprofitar molt bones festes.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres, bones festes i molt bona nit. Things were so hard to say when you don't belong. Crystal highway, middle of the night.
El darrer vol a Formentera et desitja unes bones festes i un feliç any nou.
Això que escoltes ara mateix de fons és un grup de Mallorca que es diuen Ombra, i anem a parlar d'una iniciativa bastant curiosa on aquest grup i altres de Mallorca estan implicats. El Departament de Neurologia de Son Espases organitza des de fa 4 anys el que es diu Neuroconcerts, una iniciativa bé per fer-li s'estada en els pacients durant aquests dies de Nadal una mica més alegre. Enguany han hagut de canviar de format, i bé, els grups que hi han participat han gravat allí, però sense públic, però seran emeses per IB3 Ràdio durant els pròxims dies. Ara de seguida ho explicarem tot una mica millor. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la doctora Marga Massot, que mos han xivat que és la creadora d'aquesta iniciativa. Com anem, Marga? Bon vespre.
Hola, bon vespre. Què tal?
Què tal? Com neix la idea aquesta dels neuroconcerts?
Bueno, sorgeix de forma espontània, no? Que, bueno, realment vàrem pensar que Nadal sempre està complicat a l'hospital, els pacients que, per desgràcia, no aconsegueixes donar-li d'alta perquè puguis tenir les seves famílies, i que tal vegada pues, havien d'intentar fer qualque tipus d'esforç perquè dins el rotllo de quedar ingressat, pues, que poguessin, bueno, tenir qualque part, no?, de que oblidin aquest moment de seguir hospitalitzats.
En les tres edicions anteriors, Marga, s'han fet els concerts allí, i evidentment perquè el públic hi pogués assistir, el públic que no pot anar a casa seva pogués veure aquests concerts, enguany heu considerat que bé, era millor fer-ho sense públic, fer-ho allí, gravar-ho allí, fer-ho sense públic i demanar l'ajuda d'aquesta casa.
Això, sí, enguany, bueno, sempre l'idea ha estat fer-ho un espai petit que els pacients puguin arribar-hi, no?, i que puguin estar a prop dels grups i que puguin sentir aquesta emoció, però enguany obvi que no era possible, no me'l volíem arriscar de cap manera, i vàrem plantejar que tal vegada pues, sempre ha estat més destinat, o sigui, o han conegut més els pacients de neurologia, però que poguessin arribar a tots els pacients que estan hospitalitzats, no?, a través de la xarxa interna de l'hospital, a la tele, no?, que poguessin que se pogués emetre, i tots els pacients que estan hospitalitzats, que enguany pues, tal vegada tot és molt més difícil, també ho poguessin disfrutar.
Quan es farà IB3 Ràdio?
En principi s'emetrà dia 2 de gener. Les xarxes i la web en principi estarien antes. A partir de Nadal, el que no sé concret encara quin dia.
Molt bé. Escolta'm, quins són els grups que han participat en aquesta iniciativa?
Bueno, com sabeu, com us col·labora IB3 Ràdio, principalment és que ho ha coordinat en Joan Trias i ha fet una selecció de diversos grups, segons el seu criteri, no?, en aquest cas, ha comptat pues, en Suasi, Ombra, com ho hem sentit, Negats, bueno, aquí bastant més, però realment hi ha una part encara un poquet, perquè tingui un poquet d'emoció, que no, bueno, no desvetllar tots els grups.
Ah, hi ha sorpreses.
Bueno, bàsicament, perquè tinc un poquet d'emoció també, no?
Clar.
Que si en principi ja ho saben tot, pues, bueno, no sé, jo crec que és més xulo pues, que pugui disfrutar la gent també en descobrir, no?, de què se trata.
Els metges i els professionals sanitaris, tots, jo crec que tractau en aquests dies de fer sa vida, com demostra aquesta iniciativa, una mica més agradable en els pacients que estan en dies tan especials que han d'estar a l'hospital. Com és sa vida a l'hospital, justament, en aquests dies de Nadal?
Bueno, jo crec que per Nadal sempre ha estat difícil, no? El que passa que, bueno, encara ens quedava el contacte humà, no?, i poder xerrar i poder estar a prop. És vera que això, les plantes que no són de Covid intentant mantenir, les plantes de Covid estan fent esforços sobrehumans perquè no se perdi, però òbviament pues, enguany hi ha més distància en el sentit de, bueno, mesures de protecció. Òbviament els pacients són atesos igual, no? El que passa que és vera que, bueno, hi ha cert component de frialdat, que se diu, no? Que,
clar,
pues, te separen mascaretes, te separen ulleres, te separen bueno, material que fa que, bueno, sigui un poc, tot un poc més impersonal, jo crec.
Marga Massot, conta-m'ús, en el vostre departament, quin tipus de pacients teniu?
Bueno, nosaltres tenim pacients neurològics. En realitat, el tema Covid s'està plantejant. Òbviament, tots els pacients poden ser susceptibles de tenir un resultat positiu de PCR de Covid, però és vera que hi ha un protocol molt ben establert que cap on han d'anar dirigits aquests pacients, i d'entrada la nostra planta hi ha pacients neurològics, que és vera que tot i que actualment estem al Covid, no, però les altres malalties segueixen existint i pues és gent que bueno, pues que també té aquest terror, no, de tenir la malaltia que li toca més el Covid. O sigui, s'hi junten moltes coses. Sí.
De vegades, quan llegeixes, bé, quan llegeixes les xifres que provoca la sanitat el Covid, fa por, però clar, quan llegeixes la gent que d'alguna manera ha patit les conseqüències, no a través del Covid, no a través de la malaltia, sinó perquè els recursos sanitaris estan molt, molt concentrats en això i no arriba, evidentment, tot per tots, també fa una mica de por, no, Marga?
Bueno, jo crec que aquesta situació a Balears, per sort, crec que no l'hem arribat a viure així. O sigui, jo crec que és vera que els pacients tal vegada han tingut por, a lo millor hi ha hagut consultes puntualment que s'han hagut de... Bueno, pues, que ells, o ells mateixos s'han hagut de modificar i ajustar les coses, però jo crec que l'atenció urgent de tots els pacients, la veritat que crec que l'hem coberta estupendament. Jo crec, vamos, hem intentat, la realitat és que el que hem viscut és que el que havia d'estar a l'hospital, pues, ha arribat a l'hospital. No crec que hem viscut, a lo millor altres comunitats autònomes han viscut una situació diferent a la nostra, però és vera que aquí l'atenció urgent està coberta en tots els sentits.
Com a metge et pensaves que duraria tant?
Bueno, jo crec que ningú s'esperava aquesta situació. Mos hagués agradat que fos diferent, però, bueno, des de la primera ona, o sigui, ja vàrem veure que això, bueno, era una cosa sèria que no sabíem realment quan arribaria al final, no? Ni quan arribarà, de fet.
En el cas de Balears, penses que s'està fent cas dels metges? Això que moltes vegades sents especialistes, viròlegs, que es queixen que bé, que de vegades no es fa cas suficientment de científics amb el control d'aquesta pandèmia. A les Balears diries que ho estan fent bé, encara que ja sé que, òbviament, la virologia no és la teva especialitat.
No, clar, jo t'ho puc dir, el que nosaltres veiem el dia a dia a la planta, no? O, bueno, jo dic que la planta perquè és allà on estic,
clar.
Però principalment la gent, la veritat que és de normal, no sols tenir problemes, tothom entenc la situació en què estem, està clar que supos que en el carrer, doncs, bueno, pues clar que hi ha gent que se salta les normes, que pensa que, bueno, pues que conmigo no va esto, no? Però jo crec que la situació, en el punt en el que estem ara, pensar que això no implica a tots com a individus, es vol tancar els ulls, la realitat, no? M'apareix jo, vamos.
Marga Massot, creadora, doctora del Departament de Neurologia de Son Espases, mare de sa criatura, d'aquesta iniciativa que es diuen els neuroconcerts. Sí, no? És això.
Iniciadora i tots en col·laboració, realment. I sí, tant. La veritat que hi ha molta gent que mos ajuda, sí.
Els neuroconcerts tornen a enguany, no en format presencial, però sí a través de IV3 Ràdio. Bé, gràcies a l'esforç de doctores com Marga Massot i de tot el departament, òbviament. Moltes gràcies, bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ja ho sabeu, estigueu pendents a IV3 Ràdio, aquests concerts, Anegats, Ombra, Or, es dia 2 de gener, a través de IV3 Ràdio, ja informarem exactament de sora i abans en xarxes i en el web d'IV3.
Tenim cantera, així és que cantarem perquè...
Retroflying. Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up.
No, amics i amigues, no heu tornat en els anys 60. Un 23 de desembre de 1992 va morir Eddie Hazel. Qui era que toma? Bé, aquest senyor és un guitarrista pioner de la música funk en els Estats Units, conegut per ser el guitarrista principal de les formacions Parliament i Funkadelic. Els aficionats en aquest tipus de música segur que el coneixen. És membre de Rock Hall of Fame, o com es digui, amb els altres 15 membres d'aquesta doble banda. Aquesta cançó de Funkadelic que escoltes, Maggot Brain, Es considera sa declaració musical definitiva de sa banda i és a cim de sa carrera d'Eddie Hazel amb un solo de guitarra de 10 minuts. De fet, sa cançó dura 10 minuts 30, posem-li per cas, i el solo de guitarra en dura 10. Hazel va morir després d'un llarg historial d'abús de drogues i bé, em dedica aquesta cançó va ser interpretada durant el seu funeral.
Ràdio desitja bon Nadal.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
L'esperança de mirar a veure si t'ha tocat que tornin els dobbers.
Amb il·lusió i alegria.
Que ja arriba Nadal de bon de veres, eh?
De bon de veres.
Volien demanar als líders internacionals un poc l'opinió de tot plegat.
És
que si fossin un poc més intel·ligents, haurien vist que no és moment de cercar líders més enllà de jo ara mateix.
Muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo de Exteriores con Bauzá.
Exteriores con Bauzá, que el títol no pot ser més suggerit.
La picolíssima. A l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
Bones festes. Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera. Música per passatgers freqüents.
Començant la tercera part del nostre programa, tenim ja amb nosaltres en David Ventura, aquí en els nostres estudis de Sant Rafel de Forca o de Sa Creu. Com estàs?
Què tal? Com anem?
Bé, saps,
saps
molt
que,
bé.
Saps què em passa, Vicent? Que m'estic llegint per primera vegada...
Amb molta de salut.
Amb moltíssima salut, afortunadament.
Salut que te cagues.
Sí, sí.
Salut que te cagues.
Estic encantat a la vida.
Avui és el dia.
Sí, sí. Saps què passa? És que vaig escriure el guió i te'l vaig enviar fa uns dies... I ara me l'estic llegint per primera vegada.
Ja.
El guió que jo mateix he escrit, no?
Sí.
I me l'està mirant i està dient, ostres, està interessant la cosa.
Sí, sí.
Ha
passat la supervisió del Tribunal de la Inquisició de Sant Sol. Ha passat, vull dir, tot l'ha passat. Sí, sí, digue'm.
Molt bé, idò. Saps de què parlarem? O què escoltarem?
De folk.
Folk britànic. Folk pagà. D'aquesta cosa precristiana,
sí.
El revival que va haver-hi del folk pagà durant els anys 60, finals dels 60, començaments dels 70. Bé, tot això ve que als mitjans del segle VII es produeix la conversió al cristianisme dels regnes que aleshores conformaven l'illa d'Anglaterra. El que es va cristianitzar van ser els reis, és a dir, es va cristianitzar l'estat. I després, pues bé, a poc a poc, diguem que la resta de la població es van adaptant les seves creences de tota la vida al nou dogma.
Sa penya es va anar a cristianitzar.
Sí, va anar a cristianitzar un poc al seu aire, no? El seu ritme. Però bé, el cert és que les creències i diverses adoracions del paganisme va durar durant segles i es van incorporar a l'imaginari anglès com una forma de folklore popular, cançons i tota mena de mitologia. S'ha dit que també és un lloc que es presta molt, no? Vull dir, amb aquells paisatges que inflamen l'esperit, un lloc on plou sempre amb boires, amb boscos tenebrosos, és l'escenari ideal per històries macabres, per adorar el riu, per adorar un bosc o adorar una pedra i coses d'aquestes. Tot això, tota aquesta cultura es va anar perdent amb la revolució industrial i la transformació d'una societat rural a una societat urbana...
Fins als hippies.
Això mateix. Va, van arribar els hippies i van decidir recuperar tota aquesta mena de tresor cultural i musical. I bé, s'ha dit que també, esclar, el hippisme idealitzava aquest passat rural, antiindustrial, aquesta mitologia pagana anterior al cristianisme, i es va regenerar una corrent neopagana. Substituir el cristianisme per aquest animisme d'adorar les pedres, substituir la família tradicional per la tribu, per la comuna, etc. I tot aquest moviment també es va traduir en una explosió de grups que van intentar posar al dia la música folk de les illes britàniques. I bé, hi van haver-hi, van sortir moltíssims grups. Entre el 65 i el 73-74 tenim una explosió de gravacions i jo us presentaré 6, que és el que faig sempre en aquesta secció, no? Posar-vos 6 pinduletes musicals.
Anem amb elles.
Perquè vosaltres els tireu dels fins. Començarem pels que van tenir més èxit i també un dels més coneguts. Across the evening sky,
all the birds are leaving. Avui rotllet relaxing.
Sí, avui la cosa tranquil·leta, eh? Això que estàvem començant a escoltar ara...
Que també està bé.
Sí, home, a aquestes hores també és una cosa que acompanya. He començat bastant accelerat, però realment a la que escoltem la música ja tocarà baixar revolucions, eh? Són els Fairport Convention, que és un dels grups mitològics de la música folk britànica. Seria una mica com l'equivalent dels que als Estats Units serien els Grateful Dead, per exemple, no? També com els Grateful Dead van començar com un grup de psicodèlia, però després ja a partir del segon del tercer disc ja es van decantar cap a una onda més folk. S'ha dit que aquesta cançó és de les seves millors que tenen, la Who Knows Where the Time Goes, que també es barreja un poc el folk amb les guitarres elèctriques. És un tema que va ser compost i cantat per Sandy Denny, una dona de caràcter així una mica autodestructiu i de vida desordenada, perquè els Fairport Convention, com molts d'aquests grups, eren molta gent i els components entraven i sortien. S'estaven uns anys, marxaven, després tornaven i eren, diguem, com uns grups amb membres, una composició molt fluida, per així dir-ho. Ells van treure dos discos mítics l'any 69, el Liege and Leaf i el And Half Breaking, on es trobava aquesta cançó. I bé, i s'ha de dir que la compositora d'aquest tema tenia 22 anys quan la va cantar i va morir als 31. Però bé, els Fairport Convention van continuar la seva vida i, de fet, crec que encara a dia d'avui estan tots molt majors, però continuen fent gires.
Molt bé.
I ara escoltem una mica l'un altre equivalent de gent que eren moltíssims, molts, i eren a més escocesos.
Quin seria l'instrument preferent d'aquesta gent? La guitarra?
Sí, la guitarra
acústica.
Acústica, també hi ha molts ukeleles, també hi ha bastantes, bueno, instruments de vent així intentant imitar la sonoritat medieval.
Tipo flauta.
Efectivament, tipo flauta. Aquests són d'Incredible String Band. Aquesta cançó es diu Witch's Hat, que és el barret de la bruixa. S'ha de dir que bruixes, històries de fora de la llei, també de druides i tal, trobarem aquí a Manta, en les lletres d'aquests grups. De fet, això apareixia en un disc que es deia The Hangman's Beautiful Daughter, és a dir, la filla guapa del penjat, que realment és un nom magnífic, per un disc que és molt evocador. Bé, el cas, ells també són un grup de referència del moviment contracultural i alternatiu britànic a finals dels 60. Aquest grup sí que realment eren com una comuna, perquè mires la gent que va passar per allà i són una fartada. També eren d'aquestos que ara el guitarrista i el de les percussions se'n van de viatge a l'Afganistan i desapareixen 6 mesos, però un senyor que passava per aquí, la seva parella, s'acoplen i es porten els seus crios i ara entren i surten, allò no em va fer bé la gira però reclutem una altra, i era com una mena d'això, de tribu que s'anava canviant a cada gira. S'ha de dir mica a la portada de Hank's Most Beautiful Daughter apareixen tots ells, amb les seves parelles, els nenes i els cans, i apareixen com una mena de transhumans, una mena de nòmades moderns.
És en plan comuna.
És en plan comuna. S'ha de dir que, com acostuma a passar, començar més als 70, ja ningú es suportava i ja la cosa va acabar desfensa, però van treure uns quants LPs molt polits, a més que els dissenys de les portades eren absolutament espectaculars. Molt bé, aquests eren grups que més o menys van fer un poc la seva vida i van vendre bastant. El següent grup que escoltarem ara realment sí que es coneixia molt poca gent.
Segur que no és el primer disc d'Hug.
No. Sí, és que els primers discos d'Hug també eren d'aquesta època, no? Clar. A veure, una cosa... És
tirant
que...
cap a finals de 70.
Clar, a veure, és que aquí tot arriba sempre una mica de retard. Mm. Això és així. Vull dir, és que també s'ha de dir que, esclar, aquesta moda, que en el fons va començar... Clar, és que va començar la moda dels cantautors dels anys 60 als Estats Units, però eren
aquí
més...
Aquí arriba més tard.
Ja, primer, esclar, als Estats Units eren molt urbà, perquè eren gent que estava al Greenwich Village dels de Nova York. Quan va arribar al Regne Unit, li van donar aquest aire a pagar. I quan va arribar aquí, per exemple, a les Balears, o en el cas d'Uca, les Pitiuses, aquesta mena de recuperació d'aquest passat ancestral pues, també va arribar de la nostra particular manera. Uns quants anys més tard, perquè sempre aquí tot arriba uns anys més tard. Aquesta gent es diu 30 Year Band, aquesta cançó es diu Lark Rise, i bé, s'ha de dir que... A part de les guitarres, com podeu comprovar, tenien oboe, tenien cello, tenien violins... Van tenir el seu moment de glòria l'any 69 perquè van fer de taloners a Rolling Stones. Perquè
això quan... és l'hòstia.
Sí.
El 69 els Rolling Stones ja són famosos.
No, el 69 són la reencarnació dels déus a la Terra. És a dir, des de l'època dels faraons egipcis no havia adoració a uns éssers com en aquella època el gloriós dels Stones. Van fer un concert en homenatge a Brian Jones, el guitarrista que va morir l'any 69. Van fer un concert a l'agost del 69 a Hyde Park i ells van ser els taloners. I el 71 van fer la banda sonora de la pel·lícula Macbeth de Roman Polanski, que volia música així com medieval i com antiga, però bé, apareixia Les Tres Bruixes a Macbeth, era tot molt sinistre, realment aquest era un grup extraordinari i van fer molt bé la seva feina. S'ha dit que el seu segon disc tenien quatre cançons que es deien Aigua, Terra, Foc i Aire, veus? I el tercer disc les cançons no tenien nom, és a dir, eren en titlet, és a dir, eren uns excèntrics, era penya rara. I no bé, continuem amb més gent peculiar, vinga. Devil rise up out of the water, and he looked so gentle, and he cried. He said to me, well, could I come.
Bé, a tots els oients que estàveu habituats en Strap, sabem que estàveu patint un xoc, però això també és música.
És, a veure, això està molt bé, eh? O sigui, que acceptis el trap com a música socialment acceptada,
sí, home, sí.
I que, en canvi, la música folk i acústica sigui com una cosa transgressora i desagradable a l'oïda, fins i tot, no? Molt bé, aquest senyor que estem escoltant és Simon Finn, un atlet que tenia 19 anys quan va gravar aquest disc, el seu únic disc en solitari. Aquesta cançó es diu Where's Your Master Gone? On s'ha anat el teu mestre? Digue'm, on s'ha anat? I el cas és que només va treure un LP i s'ha dit que a partir dels 80 es va incorporar un grup que es deia Current 93, que fan, jo he vist que fan folk apocalíptic i música industrial.
Folk apocalíptic?
Sí. I amb això...
Rotllo antiautopista, diguem.
Efectivament. Ludita, rotllo ludita. I bé, i amb això fa gires i es guanya la vida, amb la qual cosa jo me n'alegro molt per ell.
Jo també.
Va fer un disc de folk pagà, tirant a la psicodèlia, ideal per dies plujosos i per passar l'hivern. És a dir, que us anima que el descobriu, Simon Finn. I també fent ja de la via folk un poc així estratosfèrica, excèntrica, els convidats que escoltarem ara. The steaming woodlands through the steaming woodlands.
és música perfecta per participar com a esperit en una santa companya.
Sí, 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 sí. O per fer una invocació satànica, no?
Per exemple.
Bé, hi ha una cosa d'aquesta ja, perquè aquesta gent es diuen Comus. S'ha de dir que Comus és el fill de Dionisos i era una mica com la representació en la mitologia grega, representava l'anarquia i el caos. Aleshores, ells eren estudiants bueno, d'art i també de filologia i de coses així, i ells van crear aquest grup una mica amb la idea de cantar de manera mig dement i que els concerts fossin com performances pàniques, no? De Ramon Moral, Dios Pan, amb una música i actuació com a forma telúrica d'assolir estats alterats de consciència. És a dir, les coses rares que es feien a començaments dels 70. Van treure dos LPs. El primer, que és el First Utterance, s'ha convertit en una peça de culte, de col·leccionistes, de quatre il·luminats, que consideren que aquest grup va ser el Nova Mas, i bé, i les edicions originals de l'LP, on es troba aquesta cançó, que és Diana, es demanen una ensuada al Paribell. I bé, s'ha de dir que és com un secret per a minories, i s'ha de dir que és una proposta molt curiosa, molt extravagant, molt de l'època, i que està prou bé, en definitiva, i que fins i tot per ampliar un poc les oïdes musicals
està bé. Molt bé, i acabam
amb una cançó que està molt bé, una cançó que és un poc llargueta, aleshores així tarda un poc en entrar, però la deix per final, un artista que va triomfar molt i que és com també com un símbol del moment. When I look out my window, many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be. És el senyor...
Aquest era famós.
En Donovan, efectivament. Aquesta cançó, que és un emblema d'aquest moviment de neopaganisme, Season of the Witch, la temporada de la bruixa, que és un poc com el símbol de tot aquest moviment. S'ha dit, també, això també connectava amb certa branca del feminisme, també d'aquell moment, no? De la bruixa com a símbol de dona empoderada. Aquesta cançó és el disc del 67, del Sunshine Superman, que va ser un gran èxit. S'ha dit que va coincidir també amb una expansió de la Wicca al Regne Unit, que és la religió de les bruixes, no? que és una mena de religió que va intentar sistematitzar totes aquestes creences neopaganes, que segueixen els cicles de la lluna i celebren festivals coneguts com a sàbats i que estan dedicats al mascle cabrit, com no podria ser d'altra forma. S'ha dit que si voleu saber més o una introducció ràpida a aquest mundillo, jo us recomano que consulteu un article de Grace Morales publicat a la revista Jot Down, que es diu Horror Folk, Miedo, Música e Islas. I si voleu escoltar més, s'acaba de publicar una antologia imprescindible que es diu Summer Is Icumenis, The Pagan Sound of British and Irish Folk 1966-1975, amb 30 grups, i el podeu trobar a Spotify i a YouTube sense pagar ni un euro.
Mireu, avui teniu fins i tot instruccions per introduir-vos en el fosc i extraordinari món del folk pagà britànic de final de 60. Moltes gràcies.
Us heu posat deures. Ha estat un plaer, com sempre.
Molt interessant, idò, vinga, a complir-los, perquè dimarts que ve els preguntam.
Molt bé, vinga.
La caixa negra.
Fui a su cuchitril con varios amigos y Dean salió a abrirnos en calzoncillos. Marilú estaba sentada en la cama. Dean había despachado al ocupante del apartamento a la cocina, probablemente a hacer café, mientras él se había dedicado a sus asuntos amorosos, pues el sexo era para él la única cosa sagrada e importante de la vida, aunque tenía que sudar y maldecir para ganarse la vida y todo lo demás. Se notaba eso en el modo en que movía la cabeza, siempre con la mirada baja, asintiendo como un joven boxeador recibiendo instrucciones, para que uno creyera que escuchaba cada una de las palabras, soltando miles de síes y de acuerdos. Mi primera impresión de Dean fue la de un Gene Autry joven, un héroe con grandes patillas del Nevado Oeste. Marilú era una rubia bastante guapa, con muchos rizos parecidos a un mar de oro. Estaba sentada allí en el borde de la cama, con las manos colgando en el regazo y los grandes ojos campesinos azules abiertos de par en par, porque estaba en una maldita habitación gris de Nueva York, de aquellas de las que había oído hablar en el oeste, y esperaba como una de las mujeres surrealistas delgadas y alargadas de Modigliani en un sitio muy serio. Pero, aparte de ser una chica físicamente agradable y menuda, era completamente idiota y capaz de hacer cosas horribles. Esa misma noche todos bebimos cerveza, echamos pulsos y hablamos hasta el amanecer. Y por la mañana, mientras seguíamos sentados tontamente fumándonos las colillas de los ceniceros a la luz grisácea de un día sombrío, Dean se levantó nervioso, se paseó pensando y decidió que lo que había que hacer era que Marilú preparara el desayuno y barriera el suelo. Jack Kerouac, En el camino.
La caixa negra.
Res més, Pablo Morgan té els controls tècnics, David Ventura, Àlex Berlanga i Vicent Tura, l'altra banda d'Esvidre. Molt bona nit. Asking to stay long enough for the clouds to fly me away. Oh, it's my time.